Enguany es compleixen 50 anys de la primera de les tres vagues generals al Baix Llobregat que van sacsejar el règim franquista. Per aquest motiu, Comissions Obreres ha presentat aquest dijous el còmic Vaga General Baix Llobregat 1974-1976, una obra coral que relata l'oposició obrera a les males condicions laborals, la manca de llibertats i la pobresa en què vivien moltes persones durant el franquisme. La comarca va alçar-se contra la dictadura fins al punt que, segons narrava el periodista Manuel Campo Vidal, en una conferència al Centre de Promoció Econòmica l'any 1996 aquí al Prat, un militar hauria dit al llavors alcalde de Cornellà, Ferran Penedès, durant una reunió del Ministeri de Governació, que Espanya tiene dos problemes, la ETA i Cornellà. Aquesta expressió exemplifica com, a les acaballes del règim, la conflictivitat laboral, especialment a la nostra comarca, era una preocupació per Franco i el seu entorn, que veia com l'oposició popular a la dictadura podia fer-la caure. Per saber-ne més sobre aquest còmic, saludem al secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat, Josep Maria Romero. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La presentació del còmic coincideix, a més, amb el 40è aniversari de la Mostra de Còmic de Cornellà. Com sorgeix la idea de rememorar el 50è aniversari d'aquestes tres vagues en un còmic?
Bueno, això va sortir perquè, clar, aquesta data per nosaltres és molt important. Bàsicament parla d'una de les grans fites històriques del moviment obrer a la comarca, el Baix Llobregat, on van haver-hi tres vagues seguides que van aturar a les empreses, però també a la societat, durant un any i mig. És a dir, comença el 74, acaba el 76. I clar, tota la gent, que no ho vam viure en directe nosaltres, però tota la gent del sindicat, que encara té memòria, diu que això va forjar la identitat de la comarca, el Baix Llobregat. Quan parlem ara d'un Baix Llobregat reivindicatiu, solidari, lluitador, bàsicament un dels elements importants és tota aquella lluita antifranquista per aconseguir drets que no es tenien. I ens va semblar que era important, doncs, rememorar l'efemèride intentant que arribés amb un llenguatge concret cap a la gent jove. Perquè aquest còmic, que té molts valors, però una de la idea nostra és també que serveixi per arribar als centres d'educació secundària i que pugui també molta gent jove conèixer aquella realitat històrica.
Per tant, aquest també seria l'objectiu final, no? No només rememorar aquell moment, sinó que també tingui aquest contingut didàctic i recordar al jovent, no?, que els drets dels quals gaudim i que s'han de continuar defensant venen d'una lluita, no?
Sí, l'objectiu és aquest. L'objectiu és... hi ha drets que s'han aconseguit però no te'ls han regalat, no te'ls han donat de manera graciosa. Això ha estat gràcies a la lluita de molts homes i moltes dones que van posar el cos, que van posar d'alguna manera també tota la seva dignitat per intentar aconseguir la possibilitat de reunir-se, d'associar-se, de sindicar-se, d'exercir el dret de vaga que no existia, quan no era legal tot això. I clar, i el tema és que això no t'ho van regalar, això va significar la lluita. I la lluita significa, pues, que els drets i les llibertats... Bàsicament, això, han estat fruit de molts esforços, d'alguna renúncia, també, si m'apures, però sobretot també d'una idea de la solidaritat per aconseguir avanços socials. I això em semblava que era interessant mostrar-ho en un còmic. I també, diguem-ne, un altre objectiu és que el món del treball i el sindicalisme també té, diguem-ne, tota una sèrie de valors associats i volíem també que el Nouvel Art, que és el còmic, doncs també que pogués expressar-los, no? Donar-li l'oportunitat a joves creadors, l'oportunitat d'agafar una part d'aquelles lluites. I crec que ha quedat un treball molt, molt, molt maco, molt, està molt bé, és molt, molt bonic en termes estètics, però també sobretot pel missatge que canvia.
Si no vaig errat, tu també ets director d'aquest projecte. Com ha estat el procés de traslladar els fets històrics i també, no, aquests valors que comentaves a la versió còmic?
Bueno, ha estat a través de moltes entrevistes amb persones que ho van viure en directe i a reunions, i ha estat també de submergit en material, en fotos, però també en premsa de l'època, i sobretot en conèixer una miqueta com va anar tot plegant, no? Llavors, jo crec que han fet una bona feina, perquè el còmic incorpora quatre dibuixants que han fet tota la dimensió artística, però també dos dels millors guionistes que hi ha a Catalunya, que és el Pepe Gálvez i el Toni Giral. I llavors ells han fet una molt bona feina perquè és donar-li, diguem-ne, contingut i un fil conductor a les tres vagues que van tenir lloc, insisteixo, durant un any i mig, del 74 al 76, però cadascuna té una realitat concreta, no? I aconsegueixen, crec que, donar-li un fil conductor al conjunt de l'obra. I crec que ha quedat una cosa molt xula. I acaba bàsicament amb una cronologia de tot el que va passar en aquells anys i amb una unitat didàctica, que és el que volem que arribi als centres d'estudi perquè pugui ser una activitat interessant i alhora també, diguem-ne, lúdica, no?
Aquestes vagues, s'ha dit en algunes ocasions, no?, que van ser com el germen del que després es coneixeria com el cinturó roig, no?, i que serà també una de les formes de consolidar el moviment obrer en democràcia, però no són les úniques vagues que va haver-hi durant el franquisme. Sí que és cert que van ser molt seguides, no?, i van mobilitzar moltíssima gent. La primera d'aquestes, si ens centrem ja en l'àmbit més una mica més històric, és el 1974, comentaves tu, reivindica millores laborals i la readmissió de treballadors acomiadats per les empreses Elsa i Solvay, no?, i que, com moltes altres moviments obrers d'aquella època, van tenir resposta policial agressiva, no?, i violenta, això era molt típic, però van ser tan, no?, van mobilitzar tanta gent que el règim no va poder amagar que això havia existit, si bé no li va dir vaga general, no?, i deien paros generalizados, no?, perquè no podien fer servir aquesta terminologia, no? Però quina importància va tenir, doncs, aquesta primera vaga, la d'Elsa i Solvay?
Bueno, va tenir una importància cabdal, perquè no va ser únicament una aturada laboral. Efectivament, van aturar moltes empreses, sinó que va aturar la ciutadania en general. La solidaritat amb aquells treballadors acomiadats, que comença a l'Elsa és una empresa al vidre de Cornellà, però que ràpidament també arriba a la Solvay, que és una empresa de Martorell molt important, que d'avui es diu Innovint. Això va significar que també se va sumar també que hi havia un problema amb el conveni del metall, que és el que aglutina el major nombre de treballadors del Baix Llobregat, i tots plegats, diguem-ne, van fer una vaga general, que això, una aturada que va ser social, va ser sobretot per comptar amb la complicitat de la ciutadania. I es recorda com una vaga molt important des del punt de vista numèric, però sobretot el que va significar també de la solidaritat expansiva, no?, del conjunt de la comarca. I aquesta va donar lloc a la segona, que la segona bàsicament és en plena crisi del petroli, quan, diguem-ne, els salaris no pujaven, amb unes condicions molt difícils des del punt de vista també salarials i de condicions de treball, i també que, diguem-ne, que no paraven de pujar els preus. Llavors, a la segona vaga se li diu contra la carestia de la vida, perquè era també una situació que hem tingut recentment amb la guerra d'Ucraïna, no? És a dir, com el salari no arriba per poder garantir, diguem-ne, subministres bàsics i la cistella bàsica de la compra.
Clar, aquesta segona vaga a mi genera, no?, un cert interès també, passa al desembre del 74, per tant molt poc després de que arrenqués aquesta primera,
sí,
i que té aquest caràcter molt més desvinculat del món laboral, si bé és cert que evidentment el moviment obrer ja està involucrat i també els sindicats, però aquí veiem moltíssimes dones reivindicant, no?, que no hi ha diners per pagar el pa. Per tant, es nota, no?, aquest caràcter ciutadà i general, no?, transversal de la protesta antifranquista.
Sí. Jo crec que clar, diguem-ne, les incipients comissions obreres, que encara no eren un sindical legal, era un moviment, diguem-ne, van tenir la intel·ligència de lo laboral anar a lo social, no?, i sobretot garantir complicitat del conjunt de la ciutadania. I aquí, en aquesta vaga, s'expressa d'una manera molt clara, no? L'altre element important també és que aquestes vagues, si se feien o no se feien, això se votava, eh? Se votava en la seu de dia avui de Cornellà, la seu de Comissions Obreres, allò de sala d'actes molt gran, i allà se votava si se seguia amb la vaga o no se seguia. I sobretot la idea era preservar la unitat dels treballadors i treballadores. Tot això a partir d'un sindicat que era, insisteixo, un moviment, no era encara un sindicat, que era Comissions Obreres, però d'una manera molt, molt oberta, no?, molt assembleària, molt de si tirem endavant o no tirem, no?, que és una altra diguem-ne, dels valors d'aquesta etapa històrica.
Ara parlem
dels treballadors.
Digues.
No, sí, la unitat dels treballadors, i sobretot també que això era un estil molt propi de fer les coses al Baix Llobregat, que d'altres indrets, que també s'han fet vagues i també hi ha hagut una mobilització creixent, però no tenia aquesta característica tan pròpia d'aquí.
De fet, abans, en la introducció ja citàvem aquesta anècdota que explicava sempre Manuel Campo Vidal, no?, de que els problemes d'Espanya eren ETA i Cornellà, en alguns llocs s'ha citat com el Baix Llobregat, però originalment deia Cornellà, però com aquest focus, no?, de moviment obrer que preocupava el règim, sobretot aquest tardofranquisme. Ara parlem de l'última de les vagues, que ja passa amb el dictador mort, però aprofitant que ho has comentat, no?, que parlaves de l'incipient Comissions Obreres, que estava il·legalitzada en aquell moment, com molts altres partits polítics i sindicats, això no vol dir que com a moviment sindical no existís, no? Hi havia en aquell moment el sindicat únic, era l'obligatori, no?, que hi havia...
Sí, el sindicat vertical.
Però aquí també s'integraven, no?, i moltes vegades s'intentava traspuar aquest moviment obrer dintre d'una cosa que no ho permetia, no? Això, com ho fèieu, no?, els sindicats per intentar traslladar aquestes reivindicacions?
A l'època van fer una cosa molt intel·ligent, que era infiltrar-se dintre del sindicat del règim. I això significa que quan hi havia votacions a cadascuna de les empreses o dels sectors és intentar escollir delegats que no fossin afins al règim, sinó tot el contrari, que fossin de Comissions Obreres. Això se li va dir l'entrismo, i llavors això va significar que pràcticament Comissions Obreres va ocupar tots els càrrecs dels diferents sindicats de rama que feia electoralment, diguem-ne, el règim, no? De les diferents opcions que se podien votar, majoritàriament van ocupar amb un 95% gent que era de Comissions. I això després se li va donar d'organicitat. Però abans de l'organicitat era bàsicament aquest moviment que apareixia, desapareixia, però que tenia una força molt potent, mobilitzadora. I en el cas de la tercera vaga és la força. La força al seu dia va ser la vaga més important en termes numèrics de dies i de treballadors de tota Espanya. Tot comença per l'acomiadament de dos treballadors i com bàsicament esclata a nivell social i tota l'empresa es posa en vaga. Però no únicament l'empresa, la força que estava al barri d'Almera de Cornellà, sinó que salta tota la comarca i amb una reverberació fins i tot a nivell de tot l'Estat. La força és molt recordada, però té un lema també molt conegut que es diu o todos o ninguno. I finalment, al cap dels mesos, quan se les convoca la vaga, s'aconsegueixen la gran majoria de les fites del comitè de vaga, no? És a dir, que és una vaga exitosa, molt dura, molt complicada per tota la repressió del règim, però exitosa des del punt de vista del que se va aconseguir finalment, no?
Clar, aquesta vaga passa, ja dèiem, amb el dictador mort, però el règim continua, no? Amb aquesta transició, no? Que se'n deia.
Fort, sí.
Sí, i aquesta repressió seguia estant
fort,
també,
sí.
també contra els sindicalistes, perquè si bé estaven infiltrats moltes vegades dintre els sindicats, els serveis d'intel·ligència moltes vegades això ho sabien, no?
Bueno, això ho sabien i anaven a per la nit a buscar-los a casa, i llavors en aquesta vaga apareix també un altre element que ho situaves abans, que és les dones. Les dones dels treballadors de la força, el que fan és bàsicament, quan estaven reclosos a l'església de Santa Maria de Cornellà, elles bàsicament que van recaptar 6 milions de pessetes de l'època, que això és una quantitat ingent de diners, que va permetre donar de menjar a totes les famílies que estaven en vaga i que la van poder suportar durant pràcticament més de 3 mesos. I això significa que aquí va jugar els treballadors i treballadores, l'organització, diguem-ne, solidària, però sobretot també les famílies i les dones aguantant i fent de pal de paller, no? Que la història de les dones treballadores o de les dones, diguem-ne, dones de sindicalistes han jugat un paper històric molt invisibilitzat, però absolutament fonamental per poder construir organització i per tirar endavant tot aquest tipus de reivindicacions, no?
Un altre element que també sorprèn de tot això al final és la involucració, no? De l'església més de peu, no? La que serien les parròquies de barri, que s'allunyaven una mica de la visió nacional catòlica del règim que protegia l'església més jeràrquica, no? O més consolidada.
Sí. Bueno, són molt coneguts els capellans obrers. I el nostre sindicat Comissions Obreres s'afunda a Barcelona a nivell nacional a l'església de Sant Medir, que està al barri de la Bordeta, a l'Hospitalet, i Comissions Obreres del Baix Obrat s'afunda a l'església de Sant Miquel i a una altra l'Almeda de Cornellà. És a dir, que l'església, i aquesta església oberta, diguem-ne, molt, molt obrerista i molt social, forma part de la nostra història i de, sobretot de ser un espai de llibertat quan no n'hi havien de llibertats. Bueno, no sé, té molt de mèrit. Jo crec que també això tenim que recordar-ho perquè van fer una gran contribució, al igual que van fer-la els advocats laboralistes, que també, diguem-ne, estaven al voltant del moviment obrer i van jugar un paper absolutament capdalt per poder articular tot aquest tipus de reivindicació i de lluita.
I al final que demostra, no?, aquesta visió més transversal de l'antifranquisme i de que ja la gent en tenia prou de misèria del règim, a banda d'evidentment la vulneració de drets humans que comportava el franquisme. Jo et volia preguntar, Josep Maria, ja per acabar, on podrem trobar aquest còmic? Has comentat als instituts, no sé si això estarà també a la venda o com ho penseu distribuir?
Bueno, no està a la venda. Hem fet un tiratge, diguem-ne, relativament curt, és a dir, estem parlant d'un tiratge de 1.000 exemplars i el que volem bàsicament és tenir-ho al sindicat, a les diferents seus, i ho enviarem a les biblioteques de tota la comarca. Però sobretot també el que volem és fer una feina, com et deia, als instituts, que això dependrà de que professors i professores que estiguin interessats en treballar aquesta època, els hi pugui interessar el material, no? com a espai didàctic per poder analitzar una miqueta més a fons com era aquella època i fins i tot hi ha vídeos i en coses que jo crec que poden ser interessants. Llavors, si a alguna persona li pogués interessar de que escolta per ràdio, se pot adreçar a qualsevol dels locals de Comissions Obreres del Baix Obregat, demanar el còmic i podem buscar la manera de com li fem arribar o s'apropa al local, que seria el més ràpid, no? per poder fer-ho.
Doncs ben segur que és una iniciativa que ajudarà a apropar, doncs, un moment històric, però també uns valors, com comentaves, al jovent. Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres pel suport i a el que necessiteu. Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.